Benvinguts a Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca on us oferim la millor música clàssica de totes les èpoques. El programa d'avui el dediquem a Händel i concretament a la seva música de cambra. Händel, un dels més grans compositors de la història, alemany, del segle XVIII, va néixer, curiosament, el mateix any que Bach i que Domenico Scarlatti, 1685, i va morir a Londres el 1759. De fet, va viure, tot i que era alemany, va viure a Londres una gran part de la seva vida i pràcticament la major part de la seva carrera. De fet, es va nacionalitzar anglès i està enterrat a Westminster, que és un dels més grans honors que pot tenir un ciutadà britànic. De fet, està enterrat al costat de Shakespeare, no cal dir res més. Händel, abans d'establir-se a Anglaterra, va viatjar a Itàlia i aquest viatge va tenir molta influència en el seu estil, perquè Händel va assimilar molt bé l'estil italià, que era molt diferent de l'estil alemany que ell coneixia molt bé. Händel, a més d'un gran compositor, va ser un extraordinari organista i clavecinista, i podem dir que és va ser un músic molt famós i molt admirat en vida, cosa que no tots poden dir, evidentment. Händel es va guanyar molt bé la vida gràcies a les seves òperes i als seus oratoris, perquè ell, a més de compondre les obres, també era empresari, el que avui dia anomenaríem el productor, no? en el llenguatge del cinema. Händel sempre va tenir molt bona relació amb els reis i amb els nobles, i això, evidentment, el va ajudar força també en la seva carrera. Els darrers anys es va quedar pràcticament sec, i bé, això fa pensar una mica a Beethoven, que es va quedar sord, no? El que passa és que Beethoven no va ser només els darrers anys, sinó uns quants més. Händel és famós, sobretot, per les obres, podríem dir, a gran escala, els oratoris, el Messias, sobretot, que és segurament la seva obra més coneguda, però també altres oratoris, com Salomó o Esther, per les seves òperes, com Rinaldo o Juli César, les obres orquestrals, com la Water Music, o els Concerti Grossi, o els concerts per orgue, els himnes, etc etc. En general, són aquestes obres grandioses, no?, les que han fet famós a Händel. Però el que avui explorarem serà una part de la seva producció no tan coneguda, que és la música de cambra, música a petita escala, podríem dir. I començarem amb la sonata per flauta, en sol major, opus 1, número 5, que, com moltes sonates de Händel, mostra una clara influència de Corelli i d'altres compositors italians. Influència que ve d'aquella estada que va fer a Itàlia i concretament a Roma. L'obra està escrita per una flauta solista, més un baix continu, que en el cas d'aquesta gravació és una viola de gamba i un clave. I curiosament aquesta sonata, al contrari que una sonata estàndard, doncs inclou dos moviments de dansa, els dos últims, que són un aburré i un minuet. De manera que ve a ser aquesta sonata com una espècie d'híbrid entre sonata i suite. Escoltem doncs la sonata per flauta en sol major, de Händel, en versió de Bartol Kuyken, flauta travessera, Wieland Kuyken, viola de gamba, i Robert Koenen, clave.
Thank you.
acabem d'escoltar la sonata per flauta en sol major, opus 1, número 5, de Händel, interpretada per Bartol Kuyken, flauta travessera, Wilhelm Kuyken, viola de gamba, i Robert Koenen, el clave. Com a curiositat, els germans Kuyken, Bartol i Wilhelm, formen part d'una família belga de músics de primera línia, que fa pensar una mica en la família de Bach. El seu membre més famós és Sigiswald Kuyken, que és un gran violinista i director. Passem a l'obra següent, a la segona obra d'aquest programa, que és la Chaconne o Chaconne, en sol major, una obra per clave, per teclat. És una Chaconne o Chaconne més 21 variacions. O sigui, primer sentim el tema i després venen un seguit de 21 variacions, amb un baix que es va repetint. La Chaconne o Chaconne era una dansa popular d'origen espanyol, de fet. I veurem que, com acostuma a passar amb les variacions, doncs l'interès, l'atenció i fins i tot el virtuosisme i la complexitat van creixent fins al final. Escoltem aquesta Chaconne en sol major de Händel per Andreas Steyer al clave.
Thank you.
era la Chaconne en sol major de Händel, interpretada per Andreas Steyer al clavecí. La següent obra és una altra sonata, sonata per oboè en do menor, opus 1, número 8, que també té una estructura doncs, típica de sonata per solista. En aquest cas és un oboè solista més un baix continu, que en aquest cas és un clave. Això del baix continu, normalment el compositor deixava bastanta flexibilitat a l'intèrpret o als intèrprets per escollir quin instrument o instruments feien servir. En aquesta gravació, el continu, el baix continu, el fa un clave. Els moviments, que són quatre, són els moviments típics de la sonata. Lent, ràpid, lent, ràpid. Concretament un larghetto, un allegro, un adagio i un allegro. Escoltem aquesta sonata per oboè en do menor de Händel per solistes de l'Academy of Ancient Music. Acabem d'escoltar la sonata per oboè en do menor, opus 1, número 8, de Handel, per solistes de l'Academy of Ancient Music, de l'Acadèmia de Música Antiga de Londres. L'obra següent és una suite per clave, la suite per clave número 7 en sol menor, i més concretament no tota la suite, sinó que escoltarem un moviment que és molt conegut, que és la Sarabande o Sarabanda. És una obra de Handel molt, molt coneguda, o una peça molt coneguda. La Sarabande era una dansa lenta, molt lenta, que apareix a moltes suites, per exemple, en moltes suites de Bach apareix aquesta dansa. I en aquest cas, doncs, el que escoltarem serà el quart moviment d'aquesta suite, que és precisament aquesta Sarabande. L'interpreta Blandine Verlet al clave. Era la Sarabande, que és el quart moviment de la suite per clave número 7 en sol menor de Handel. A continuació, el trio sonata, o sonata en trio, en si menor, opus 2, número 1. De nou, aquí tenim la influència italiana clarament. Com dèiem, Handel va passar una temporada a Itàlia i d'aquesta temporada una part la va passar a Roma i allà va conèixer el gran Corelli, el gran mestre de la trio sonata i també del concerto grosso, i bé, doncs Corelli va tenir una influència molt, molt important en Handel. Què és un trio sonata? Doncs és una sonata amb dos solistes. Les sonates que hem escoltat abans tenien un solista i després hi havia una part de baix, no? Baix continu. Aquí tenim dos solistes, en aquest cas una flauta i un violí solistes. I la tercera veu és el baix, per això es diu trio sonata o sonata en trio. Escoltem, doncs, aquest trio sonata en si menor, de Handel, en els moviments andante, allegro ma non troppo, largo i allegro. Els intèrprets són The Brook Street Band, una petita agrupació de música barroca. El nom de Brook Street es refereix a el carrer on va viure Handel bona part de la seva vida, a Londres.
Thank you.
era el trio sonata en si menor, opus 2 número 1 de Handel, interpretat per The Brook Street Band. I arribem ja a l'última obra d'aquest programa, que és la suite per clave número 2 en fa major. És una de les anomenades Grand Suite pour clavecin, o Grands Suites per clavecí. El títol anava en francès, com era molt habitual en aquella època, i era una col·lecció de 8 suites pel clavecí. Aquí, tot i que el títol és suites per clavecí, aquí la interpretació és el piano, i el pianista no és un pianista qualsevol, sinó que és un dels grans pianistes del segle XX, Sviatoslav Richter. És més habitual avui dia sentir aquesta obra doncs, al clave, que era, diguéssim, l'instrument pel que estava pensada, no? Però aquí a Música Essencial ja sabeu que intentem ser bastant eclèctics i pensem que és totalment vàlid doncs, interpretar-la al piano. Cadascú pot tenir la seva preferència, però val la pena escoltar les dues, escoltar-la interpretada de les dues maneres, no? Per tant, una interpretació al piano, i sobretot si el pianista és d'aquesta categoria, doncs val la pena considerar-la. Escoltem, doncs, la suite per clave número 2, en fa major, adagio, allegro, adagio, fuga, allegro. O sigui, aquest últim és una fuga, que és un allegro. És una fuga realment magnífica. El pianista, l'intèrpret, com dèiem, Sviatoslav Richter, al piano. Així acaba aquesta magnífica fuga, que és l'últim moviment de la suite per clave número 2 en fa major, de Händel, en la interpretació de Sviatoslav Richter. I així acabem el programa d'avui. El control tècnic ha estat a càrrec de Joan Amat, us ha parlat Joan Sueiro, i, com sempre, us desitgem molt bona setmana.